Són les 5 de la tarda.
Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana,
us presentem el disc Flores de Paz, de Pustinia Quartet. Flauta travessera, viola, violoncel i violí. Es tracta de 10 temes que recullen estats d'ànim de les persones en recerca de la pau profunda. Hi ha peces que parlen de la pregària en silenci. Hi ha una explicitació del poema Flama d'amor viva de Sant Joan de la Creu o un tema inspirat en una frase del teòleg Hans Urs von Balthasar. Aquest CD es presentarà el proper 21 de desembre a Barcelona amb una finalitat solidària per recaptar fons per a una ONG que lluita contra malalties que encara són mortals a Madagascar. Luis López González és el compositor i director musical de Flores de Paz i ens explica el destí d'aquests fons solidaris que es recolliran.
Les nostres quatre filles són nascudes a Madagascar i tenim una ONG que intenta recaptar fons per la lluita de les malalties mortals allà, com la malària, i tots els guanys, absolutament tots, aniran als 23 dispensaris que les filles de la Caritat tenen allà, a Madagascar.
En aquest número de Catalunya Cristiana us oferim un interessant reportatge sobre l'Església Francesa a Barcelona, que acaba de celebrar 400 anys. El 1716, els catòlics francesos a la ciutat comtal van organitzar una confraria i van col·locar la primera pedra de la seva pròpia capella. En aquella època, la majoria d'ells eren immigrants que havien fugit de França a causa de les guerres de religió. Avui, la comunitat catòlica francesa a Barcelona s'aplega a la parròquia de la Mare de Déu de Lourdes, que tots els diumenges acull centenars de feligresos. La mitjana d'edat dels fidels és de 35 a 40 anys i hi ha molts nens i joves. I aquesta setmana a Catalunya Cristiana felicitem el Papa Francesc amb motiu del seu 80è aniversari el 17 de desembre. Recollim 80 bons desitjos per a ell de l'Església Catalana.
Per subscriure-us a Catalunya Cristiana, truqueu al 93 409 28 10 o entreu a catalunyacristiana.cat. També la trobareu cada setmana a liquiosc.cat i a parròquies i llibreries d'arreu de Catalunya.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Voleu començar el 2017 amb bona companyia? Doncs veniu al sopar de cap d'any que hem organitzat des del Club Més Amics al restaurant Pomerada de Barcelona. Preu per persona, 60 euros als socis i 70 als no socis. Més informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Sopar de cap d'any amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
Arriba la 30a edició del Pessebre Vivent de Pals. Fes un viatge de més de 2.000 anys al passat i descobreix l'Antic i Nou Testament amb una ambientació única. Els dies 18, 25 i 26 de desembre i 1 de gener, a partir de les 6 de la tarda, petits i grans podran gaudir d'un dels pessebres vivents més populars de Catalunya, en un meravellós recinte gòtic. Entrades mitja hora abans de les representacions a Casa de Cultura Cala Pruna. Més informació al 972-637-380 i a pessebrevivent.pals.es i a pals.cat.
CatSalut respon. Prevenir malalties és a les mans de tots. Només cal seguir uns bons hàbits d'higiene, rentar-se les mans després d'anar al lavabo i de canviar bolquers i també abans de menjar. Quan tossim o esternudem, cobrir-se amb la part inferior del colze i mai amb la mà. Fer servir mocadors d'un sol ús i recordar que els infants amb febre no han d'anar a l'escola fins que estiguin ben recuperats. La millor manera de fer salut és la prevenció. Troba més informació al web canalsalut.gencat.cat o trucant al 061 CatSalut respon. 061, la Generalitat al teu costat.
Si no veieu senyals i prodigis, no creieu.
Joan 4:48. El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Què tal, amigues i amics? Benvingudes i benvinguts a aquesta edició del Compromís Ciutadà. Tot el bo i millor del Compromís Ciutadà de la setmana, resumida i posada en una hora, això sí, on la música en serà també una de les principals protagonistes, com ho ha estat aquesta bamba interpretada per la banda dels Playing for Change. També et dono casa meva, el sentirem a Cesc Freixes amb aquest tema. Vindrà La il·lusió de Julieta Venegas, acompanyada de la Marisa Monte. També tindrem amb nosaltres Antonello Venditti, vingut des de Roma amb la cançó Dimmelo tu cos'è. I finalment arribarem al final del programa a les 9 amb aquest tema de Marc Knopfler i el Local Hero. Esperem que la propera hora de ràdio que tenim preparada per vosaltres us agradi i us faci la millor de les companyies. Dit això, comencem.
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Aquesta setmana al Compromís Ciutadà ens acompanyen l'Esther Costa i el Jaume Cortés. Què tal, com esteu? Bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Dos advocats del col·lectiu Ronda. Parlarem, atenció, d'un tema del que no se'n parla, que és el de la electrohipersensibilitat. Què és això? Ja per començar, no?
Sí, el primer que hauríem de fer és distingir l'electrohipersensibilitat.
I de la que no és hiper, potser? No, perquè veig aquí també electrosensibilitat, també sentit, no?
Sí, digues. Les persones que són especialment sensibles a rebre els efectes de la salut de les ones electromagnètiques.
Molt bé.
Però hem de distingir aquestes persones del reste de població que no som electrohipersensibles, però que també ens estan avisant que les radiacions electromagnètiques poden causar un dany a la nostra salut. Un dany diferent que l'electrohipersensibilitat. Però que, en definitiva, és un dany que no veurem fins d'aquí uns anys i que són danys més complicats a nivell molecular, a nivell celular, a nivell de l'ADN i a nivell de possibles càncers.
Comencem ja posant-nos les mans al cap, una mica, perquè el tema és seriós.
Les mans al cap ens les hem de posar perquè no s'estan prenent seriosament. Les administracions públiques no s'estan prenent seriosament. I això és el que ens té que alertar. L'altre és com totes les malalties. S'han d'estudiar, s'han d'analitzar i hem de veure realment si es pot fer alguna cosa per evitar-les. Però el primer que hem de dir és principi de precaució. On està el principi de precaució aplicat per les administracions? I aquí és on realment ens hem de preocupar.
Mm-hmm. Ara parlarem d'això del principi de precaució, però quin percentatge se sap més o menys que hi hagi de població afectada per aquest tema de l'electrohipersensibilitat? O és difícil?
Que fins que no es facin estudis seriosos, no sabrem exactament quanta gent està afectada. El que sí que podem dir és que cada dia tenim més visites al despatx, tant de gent que viu en una comunitat de veïns o en un ajuntament, que comencen a dir, escolta, no em trobo bé a casa meva, pot ser que això vingui de les antenes de la telefonia mòbil, o gent que al seu àmbit laboral es troba que va a treballar i surt amb mal de cap, surt marejada, surt amb vòmits, i es comença a plantejar si tots aquests aparells que emeten electrosensibilitat li poden perjudicar la salut. Fins que això els metges de capçalera no els identifiquin com a malalts i obrin un expedient mèdic i es faci un estudi a nivell nacional i puguem tenir uns percentatges, doncs, evidentment, no sabem exactament quanta gent. El que podem dir és que cada dia hi ha més gent preocupada.
De fet, és un cas clar d'infradiagnòstic que ve donat perquè són patologies que poden tenir un origen desconegut o idiopàtic o que es poden tenir un origen relacionat amb altres coses i, per tant, manca aquesta senyal d'alerta en els professionals de la salut que faci reconduir aquella persona cap a una possible causa que siguin les radiacions electromagnètiques. És a dir, fins que no tinguem uns paràmetres de diagnòstic clars, seguirem en una situació d'infradiagnòstic que fa justament que aleshores no hi hagi una implicació de les administracions i de les pròpies persones de carrer en intentar solventar aquesta situació.
I les empreses no tenen interès en conèixer si estan fent mal o no? Encara que després no publiquin els resultats. M'explico?
Justament, una de les coses que més afecten en aquest àmbit és els lobbies de pressió que suposen les empreses, especialment les empreses de telefonia. De fet, la Unió Europea ha dictat diverses resolucions on una de les coses que posa de manifest és que el legislador no s'ha de deixar impressionar ni s'ha de deixar pressionar pels lobbies de poder que impliquen aquestes empreses. És a dir, el propi legislador europeu se n'adona que a l'hora de fer estudis i a l'hora de legislar, la pressió d'aquests grups de poder econòmic va per davant de la salut de les persones.
I malgrat advertir-ho, segueix passant.
Jo crec que hi ha una cosa interessant a tenir en compte, que és que les empreses d'assegurances estan excloent de les seves pòlisses d'assegurances les malalties derivades de les ones electromagnètiques. És a dir, això què ens indica? Ens indica que les companyies d'assegurances, amb els seus estudis actuarials de salut, detecten el dany que deriva de les ones i, per tant, exclouen de la cobertura.
Per tant, vol dir que hi ha més certesa científica d'aquest dany del que ens pensem.
Exactament.
I un altre indicador és que cada vegada més surten articles que diuen que això és psicològic. Aquest és el paràmetre més clar. Per què les empreses de telecomunicacions estan gastant diners en fer estudis en dir que això no existeix? Si realment no existís, no caldria que ho fessin.
Clar.
I estem repetint processos anteriors, que l'Ester coneix molt bé pel tema de la Mià de Cerdanyola, no? de que realment l'administració està per darrere. Estan regulant una activitat, sabent que és perillosa, sense aplicar el principi de precaució i deixant-ho una mica als estudis científics. Però, clar, qui paga els estudis científics?
Clar, és paradigmàtic en aquest punt l'informe Interfon. L'informe Interfon que es va fer en l'àmbit de la Unió Europea era un informe que va costar milions d'euros, que va estar anys en marxa. I després de tota aquesta inversió de diners i de temps, els resultats que es van deduir d'aquest informe no van ser concloents en quant a la relació causa-efecte. En canvi, posteriorment, es va fer el famós informe bioinitiatif, que estudia 1.800 estudis relacionats amb casos relacionats amb ones electromagnètiques, i aquest sí que estableix una relació de causa-efecte entre les ones electromagnètiques i tota una sèrie de patologies.
Quines precisament són aquestes patologies? És a dir, com podem començar, i amb això acabem per avui, diguéssim, però si saber, persones que ens puguin estar escoltant, això, que, quins són els efectes, no?
L'efecte més immediat és el que anomenàvem l'electrohipersensibilitat, que són persones que quan estan sotmeses a aquestes radiacions electromagnètiques doncs comencen a tenir reaccions de fugida, però, del seu propi cos.
Però quines? Quines? O sigui,
mareig, mal de cap, problemes de cor, no? S'activa el cor, vòmits, inclús pèrdua de consciència. Llavors, són persones que tenen una especial sensibilitat, que el seu cos, d'alguna manera, fuig de les radiacions electromagnètiques perquè reconeix les ones com un risc per la seva vida. Llavors, de la mateixa manera que amb la sensibilitat química múltiple, quan el cos detecta l'existència d'un producte químic, que per altres persones que tenim un llindar més elevat no ens afecta, la persona que té sensibilitat química múltiple necessita fugir i té els mateixos símptomes. Per tant, estem trobant davant d'una sèrie de gent que ens està avisant que el nostre cos pot reaccionar enfront de les reaccions electromagnètiques perquè ho reconeix com una cosa perillosa. Clar, però a part, el resta de la població que no som hipersensibles no vol dir que aquelles radiacions no ens estigui afectant.
No està clar.
No fugim, però afecta el nostre cos a nivell celular, i a la llarga aquests estudis ens estan explicant que pot haver transformacions de l'ADN, que pot haver-hi problemes de cor, problemes de càncer, etcètera, etcètera, etcètera.
L'any i arriba abril. Hi ha un país que és país nostre i és país com les arrels, i dient sud diem país. Que si arrels dic que vivim perquè volem, perquè existim. Quilòmetres fan delta avall, els ponts de l'Ebre i tot el que els nostres governs volen canviar. I quan passem per Burjassot recordem i no oblidem, companys i amics, que ja no hi som. Cap a la camp tenim concert. El 9 d'octubre mil carrers seran mil cops que guanyarem. T'estimo el cor i et beso els peus. Potser són cendres o la gent barranc del cine, veig on ets. Tocar la mar un juliol per la Marina, prop de Xavi, arriba i vista aquell agost de Santa Eulàlia, Lluc Major. Tramuntant és dia, amor, amor, t'espero a Maó. Casa meva, et dono tot allò que porto a dins de les butxaques. Et dono la mirada, et dono i només dono, no perdrem mai la batalla. Voldria dir-te avui que cal guanyar per fer possible el somni i les paraules. I algun dia, amiga, fer l'amor sense posar preu a les nostres cares. S'escurça el món i el meu món comença aquí. Aquí et deixo una cançó, a les espatlles llibertat, el dibuix de poder ser, d'esdevenir sense horitzons. Veig de la Tet fins a Canet, que és veure el cel, veure't a tu i ser un setembre al Rosselló. Sempre hi haurà un mur obert damunt dels ports que m'hi abaseig, tens el país sota els teus peus.
casa meva. Et dono tot allò que porto a dins de les butxaques. Et dono la mirada. Et dono i només dono, no perdrem mai la batalla. Voldria dir-te avui que cal guanyar per fer possible el somni i les paraules. I algun dia, amiga, fer l'amor sense posar preu a les nostres cares.
El compromís ciutadà, comunicació i consciència.
Aquesta setmana parlant amb els advocats del col·lectiu Ronda, el Jaume Cortés i l'Esther Costa, a propòsit de la electrohipersensibilitat i de com ens afecten a nosaltres doncs, tots aquests espais elèctrics que ens envolten, i preguntar-vos, vaja, que quines precaucions es poden prendre, ja no sé tant si per no afectar-nos o perquè el col·lectiu hi prengui mesures, quan dic col·lectiu i de la societat prengui mesures, etc. No?
Jo crec que hi ha dues mesures molt importants. Que la primera és la que esteu fent vosaltres a través de la ràdio, i ho agraïm, que és la difusió. Fins que la gent no sàpiga que realment pot ser que aquestes zones electromagnètiques, que cada dia en tenim més, poden ser perjudicials a la salut, res canviarà. Per tant, que una persona prengui una precaució i es protegeixi no té sentit. Hem de intentar que l'administració posi les mesures que siguin adequades, perquè això ens afectarà a tots, no només a un o dos. Primer, la difusió. I segon, no admetre la situació com una situació impossible. És a dir, hem de fer tot el possible per canviar. Per tant, ens hem d'organitzar amb les comunitats de veïns, ens hem d'organitzar a les empreses, hem d'organitzar a la societat per exigir realment aquest canvi, aquesta precaució que estem demanant. Mira, ara mateix, un dels tractes que estan fent amb la TIP, amb el Tractat Internacional, una de les coses que es discuteix des d'Europa en contra del que proposa els Estats Units és no aplicar el principi de precaució. O sigui, Europa vol aplicar el principi de precaució, Estats Units no.
N'hem parlat aquí.
Doncs una mica és això, és exactament això. O sigui, si volem aplicar com a europeus el principi de precaució, el que podem fer és permetre que cada dia tinguem una reforma legislativa que permet més radiacions, cada vegada tenim uns aparells que exigeixen més radiacions i que ningú estigui atenent al principi de precaució. Si ens venen un nou producte, però que ens diguin, que ens assegurin que no hi ha un risc a la salut. I això no estan fent. Al contrari, tenim estudis europeus, totalment imparcials, de metges, d'institucions públiques, que ens estan dient, ei, apliqueu el principi de precaució.
De metges.
De metges, científics.
Ah, que diuen aplicar el principi de precaució.
Que diuen aplicar el principi de precaució perquè tenen estudis que demostren que hi ha risc a l'home, a la dona, i els nostres descendents, sobretot, pel tema de l'ADN. Per tant, el que hem de fer és aquestes coses, difondre i reclamar o exigir a les administracions que realment es compleixi. Després, podem fer moltes mesures a nivell individual, però, clar, podem apagar el wifi de casa nostra, que està molt bé, però el veí, el primer segon...
Estàs envaït de wifi, això és un problema. Sí.
Però ara mateix ja estan sortint aparells que emeten wifi que només quan tu ho demanes. Doncs ja és una millora, perquè no cal que tinguem el wifi les 24 hores, si potser només el necessites 10 minuts que arribes a casa a l'hora de sopar. Mm-hmm. Vale? Doncs són mesures que...
De fet, inclús a l'hora de triar el telèfon mòbil que un vol comprar, no? Estem acostumats a fixar-nos doncs, en la memòria, en les càmeres, la concreció, els píxels de les càmeres, i no ens fixem en la dada SAR. No? La dada SAR és l'emissió d'ones que emet el nostre telèfon. Doncs és una dada a tenir en compte com a consumidor. Nosaltres tenim unes eines com a consumidors
que, a més
a més, venen emparades per la Unió Europea. És a dir, no és que el principi de precaució, que sembla un principi molt genèric, està concretat a la Unió Europea a través d'una resolució, que és la resolució 1815 del 2011. Aquesta resolució obliga a un etiquetat clar, obliga a que...
I entre quins barems ens hem de moure per això de les zones segures?
Els barems no estan clars, perquè el problema que tenim és que els barems fixats legalment, tots ells estan per sobre del que seria bo per la nostra salut.
Clar.
Per tant, és una mica similar al que passava amb l'amiant. És a dir, no coneixem un índex de seguretat, però en tot cas el que sí que sabem és que els índexs que estan fixats legalment estan per sobre dels que serien adequats per estat de salut. Llavors, en aquest sentit, explicar-vos, per exemple, l'experiència de Cerdanyola, on s'ha volgut instal·lar una macroantena de telefonia al costat d'una escola bressol, i els veïns, gràcies a la seva mobilització i a la seva feina de camp, han aconseguit que no es connecti aquesta antena encara. explicar-vos, com deia el Jaume, que les comunitats de veïns, com que les antenes de telefonia poden suposar inclús una modificació del títol constitutiu, depèn de si requereixen un excés de càrrega, necessiten uns quòrums qualificats. Per tant, els veïns poden oposar-se. Ara bé, un problema gravíssim que deriva del nostre vot és la Llei General de Telecomunicacions. Fruit del nostre vot i de les majories que s'han generat al Parlament, de, bàsicament majories conservadores i que reforcen a les grans empreses, s'ha publicat la Llei General de Telecomunicacions, que el que fa, bàsicament, és donar carta blanca a les empreses de telefonia per instal·lar les antenes allà on vulguin, sense que l'administració local tingui cap mena de control ni cap mena d'intervenció a la instal·lació de l'antena, i fins i tot permet la Llei General de Telecomunicacions que si l'empresa no té cap altre lloc pugui expropiar i usar elements privats dels veïns per instal·lar la seva antena.
Ostres! O sigui, té tot el dret la companyia a instal·lar-se al terrat de casa seva si veu que no sap on posar una antena per allà a prop.
Són uns drets absolutament il·limitats. De fet, la disposició transitoria d'aquesta llei diu que les empreses que ja han demanat llicència per instal·lar la seva antena es regiran per la llei antiga, però que no es preocupin, que poden deixar estar aquella petició i presentar-la de nou, i aleshores estaran emparades per la nova Llei General de Telecomunicacions i ho podran fer amb carta blanca. Per tant, quan votem, és quan nosaltres també generem totes aquestes situacions.
Hauríem de fer algun programa que es digués la lletra petita i que parlés de coses d'aquestes, perquè no, és que realment no ho sabem, és veritat, i això en campanya electoral, que ja ni es parla de cultura, per exemple, aquestes qüestions, però d'altra banda, que és el que volia preguntar-vos, no? Que és una qüestió que estem en plena expansió, és a dir, que difícil aplicar aquest principi de precaució quan són uns aparells que cada cop anem a més, però no només això, sinó que cada cop els necessitem més, no? Per tant, això com es conjuga, no?
Però que difícil i que necessari. Perquè al final, com més exposició hi ha, més necessari és aplicar el principi de precaució. Vull dir que, de fet, també l'efecte de necessitat és més gran. Per tant, ho hem d'exigir. No podem permetre que se'ns estigui augmentant cada any les emissions de les radiacions electromagnètiques fins que en un moment que potser no té solució. Jo crec, i n'hi ha, científicament n'hi ha. Nosaltres no som les persones adequades per dir quines mesures tècniques han de fer les empreses de telecomunicacions per poder donar el mateix servei amb més seguretat. Però n'hi ha. Hi ha sistemes, hi ha enginyers que ja tenen solucions. És qüestió de parlar amb ells i potser és més car. Potser el marge de benefici de l'empresa és menor.
I ja hi som. Això, aquesta però, és la història de sempre. No?
Però per això estan les administracions per regular-ho. Pensar amb la societat, pensar amb la gent i pensar en l'afectació de la salut.
Mm-hmm. I una mica també l'esperança, perquè no tot sigui tan negre i tan fosc, l'esperança és que la llei ens dona eines per fer coses. És a dir, aquesta Llei General de Telecomunicacions ens destrossa, però tenim uns jutges que interpreten la llei i tenim altres accions legals que es poden activar davant d'una situació d'aquest estil.
Una vez yo tive una ilusión y no soube o que fazer, no soube o que fazer con ela, no soube o que fazer. Y ela se foi porque eu a deixei, porque eu a deixei. Eu só sei que ela se foi. Mi corazón desde entonces la llora a diario no portão. Por ella no supe qué hacer. Y se me fue porque la dejé, porque la dejé. No sé. Solo sé que se me fue, sí, fue todo lo que yo quería decir, fue todo lo que yo quería, porque no me dejé tentar viverla feliz. Sí. Faça feliz, faça viver.
Por ella, no su- supe qué hacer y se me fue. ¿Por qué la dejé? ¿Por qué la dejé? No sé, solo sé que se me fue. Sí.
El compromís ciutadà. Jo canvio. Tu canvies. Tots canviem.
Aquesta setmana parlem de la electrohipersensibilitat i de tot allò que es desprèn de les ones magnètiques dels aparells que ens envolten. Ho estem fent amb els advocats Esther Costa i Jaume Cortés del col·lectiu Ronda, que ens expliquéssiu la història del Ricardo.
El Ricardo és un treballador, és un enginyer en telecomunicacions que treballa en un edifici d'Ericsson, a Madrid, que evidentment en el seu lloc de treball està exposat a multitud d'ones electromagnètiques, no només de les que es desprenen d'electricitat, dels aparells, sinó també dels wifis. Hem de pensar que per l'exigència de necessitat de wifi en aquell edifici té una antena inclús a dins de l'edifici. Per tant, la quantitat d'energia que s'acumula en aquell edifici és molt important. Aquesta persona, era un moment que, quan anava a treballar, començava a tenir taquicàrdies, que no es trobava bé, que suava, que tenia mal de cap. Més endavant va començar a tenir vòmits i quan tornava a casa es trobava bé. Va estar en aquesta situació durant molts mesos fins que, clar, al final deia això, que vaig a treballar, em trobo malament. I quan arribo a casa, estic de vacances, estic bé. Al final tot això ho va portar als metges i va anar a l'hospital públic, en el qual li van estar medicina interna, li va fer tot un estudi i al final li va dir, mira, és que vostè té això, electrohipersensibilitat. Que és un síndrome que vostè no pot suportar les radiacions electromagnètiques i tot el que li passa és degut a això. El senyor va estar de baixa, després va venir la depressió, perquè, evidentment, la situació és molt estranya, tothom et diu que no et comprèn, que això són històries, que això són mentides, i, per tant, el senyor es va deprimir. Al final, li van donar l'alta, perquè sabem que els processos de baixa són limitats d'un any, va passar un tribunal mèdic i li van dir, escolti, vostè ha de treballar, això no és res. Va anar a treballar i, el primer que va fer és anar al servei de vigilància de salut de l'empresa i ells mateixos li van dir que vostè no pot treballar. Ells van poder comprovar els informes mèdics, van comprovar el que li passava quan s'exposava al seu lloc de treball, li van dir que vostè no és apte. I el van acomiadar. Tenim un acomiadament previst a la llei que és molt reduït a nivell econòmicament, que és pels casos en què surt una incapacitat sobrevinguda. Llavors l'empresa va fer ús d'aquesta possibilitat i el va acomiadar. Ara ens trobem amb un enginyer en telecomunicacions que no pot estar exposat a radiacions electromagnètiques sense feina. Aquest era el panorama. Llavors va venir el col·lectiu Ronda a Madrid i vam iniciar la reclamació primer administrativa i després judicial, fins que vam arribar a un jutjat en el qual anava amb els informes públics de la sanitat, en aquest cas de l'Hospital de Guadalajara, on realment era molt clar en la seva situació mèdica. Vam anar amb els informes d'aptitud, de no aptitud, de l'empresa Ericsson respecte a aquest treballador. I, vam trobar un jutge, vam trobar un advocat de la Seguretat Social que deia, esto no puede ser porque esto no existe. ¿Vale? És a dir, la seva resposta és, esto no existe. Si ens anem a l'OMS, ens anem a veure documents, això sí que existeix, inclús el Parlament Europeu, el Parlament de País Basc, han fet declaracions en relació a les radiacions electromagnètiques i a l'aeroelectrohipersensibilitat, però opinió d'aquella lletrada no existia. La jutge va dir que no existia tampoc i ens va denegar la invalidesa. Vam fer recurs al Tribunal Superior de Justícia de Madrid i allà sí, ens van donar la raó. Per tant, és el primer cas a l'estat espanyol que un treballador exclusivament amb aquesta patologia, perquè nosaltres ja havíem guanyat una altra sentència per una senyora que tenia també altres patologies i, per tant, no podies dir amb claretat li han donat per això, perquè tenia altres coses, però en aquest cas és un treballador que només, entre cometes, només té aquesta patologia i li han donat la incapacitat. És evident que aquest senyor no pot treballar com a enginyer en telecomunicacions i li han pagat una pensió. Repeteixo, és el primer cas a l'estat espanyol. Tenim un fa molt poc a l'estat francès. Per tant, ja estem una mica avançant en aquesta declaració de que realment hi ha gent que ja se li declara per part de les administracions judicials, en aquest cas, perquè l'administració pública encara no ho fa, de que tenim un problema amb l'electrohipersensibilitat. Ara mateix, a Catalunya, també estem portant 3 o 4 casos pendents de sentència de treballadors que no poden estar exposats a radiacions electromagnètiques per exactament les mateixes causes, amb informes mèdics, a vegades de metges privats, a vegades de metges de sanitat pública, però que tots arriben a la mateixa conclusió.
Clar, i per suposo que la dificultat és això, és el que tu havies dit al principi de tot, em sembla que vas dir infradiagnòstic.
Sí, com has dit, la infradiagnòstic.
Infradiagnòstic, sí. Així de senzill. Val. I deies, un cas, aquest és el primer a l'estat espanyol, dius que a França també n'hi ha hagut un, i a nivell internacional, en quins àmbits ens movem? A nivell Europa i món occidental, o també és poc conegut?
No ho conec, jo la de França ho sabem perquè va sortir a la premsa. Els altres casos no els coneixem. Mm-hmm. Altres sistemes judicials no tenen res a veure, als Estats Units, per exemple, sí que existeix com a malaltia. La prova és que les companyies d'assegurança, sobretot les americanes, estan excloent les reaccions electromagnètiques com a possibilitat per a reclamar danys i perjudicis. Per tant, ja s'estan manifestant clarament en que són conscients que això pot acabar portant problemes importants a la salut, i per això ho estan excloent de les seves pòlisses, exactament com vam fer amb l'amiant, com ha dit l'Ester, i per tant estem una mica en aquesta situació.
Sí que hi ha estats que han establert mínims preventius. I sorprèn, perquè un d'ells, per exemple, és Xina. Xina, Suïssa, Rússia i alguns estats membres de la Unió Europea, especialment els estats nòrdics, han establert mínims preventius que estan per sota dels recomanats en general, en ara justament fent ús d'aquest principi de precaució.
I són països que també són punters o que fan bastant ús de la tecnologia, no? Com a mínim els nòrdics i Suïssa. I deies això de que van dir, vostè no pot tenir això perquè no existeix, però ja hi havia documents, digues, de l'OMS, per exemple, que si ho determinaven. Això és el que he entès, I llavors et volia preguntar, des de quan fa que es té més o menys consciència de que això és un problema? Per exemple, l'OMS, com a exemple, no vull que em responguis concretament l'OMS, però des de quan fa que això es perfila com a problema i que s'intueix, no?
El primer estudi seriós i complet és el que esperava l'Ester, del 2004.
Val.
I el 2004, la Unió Europea ja va encarregar el Bioinitiative, la primera, perquè el 2007 ho van repetir, on clarament ja no només s'identificaven els riscos, sinó que demanaven que apliquessin el principi de precaució. I això és un document que és públic, que està... I que existeix. I després han sortit molts altres estudis. Hi ha gent de la Universitat de Saragossa, per exemple, hi ha gent que està dedicat exclusivament a analitzar aquests riscos de la salut.
França, de fet, té una proposició de llei relativa a la moderació, transparència i concertació en matèria d'exposició a les zones electromagnètiques. Que, per tant, jo crec que hi ha zones que estan especialment desenvolupades. Per exemple, aquí a Espanya sobta la sensibilitat del País Basc com a comunitat autònoma a l'hora de legislar. De fet, Donosti té una ordenança municipal excepcional en aquest àmbit, que ja veurem està impugnada al Constitucional perquè envaeix competències que amb la nova llei general de telecomunicacions ja no corresponen als ajuntaments. Ja veurem com acabarà. Però, d'entrada...
Ja han prohibit el wifi a les llars d'infants. I aquí estem posant cada vegada més wifi a les escoles.
Clar, perquè sí que està clar, i això crec que està fora de dubte, que hi ha col·lectius especialment sensibles en aquest àmbit, com són les escoles bressol, les dones embarassades, les persones grans. Aquí, de fet, hi ha resolucions de la Unió Europea que reclamen l'existència de zones blanques, l'existència de zones sense cap radiació.
Il nostro cane non mi riconosce più, altri profumi, altre valigie da portare giù. Cerco le chiavi di casa, questa non è casa mia, più mia. I libri
quelli li ho portati via. Anche l'ultimo sguardo, l'ultima fotografia, quella di nonna bambina che gioca con il cerchio in piazza, la piazza, amore, dimmelo tu, cosa, quello che ancora ci manca, quello che ancora non c'è, e che ti prende alle spalle e non ti fa tornare indietro. Scopare bene, questa è la prima cosa. Cercare un'altra donna, un'altra casa che non sia troppo vuota, per ritornare di sé e non sentirsi ancora soli, ancora più soli. In questa notte d'agosto, ogni stella al suo posto lassù. In questa notte di strada, quella che manca sei tu. In quest'estate romana, di musica e fotografia, ancora più mia, amore, dimmelo tu cos'è.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Què són les zones blanques? Les zones, no les ones, sinó les zones.
Bé, les zones blanques no és més que espais lliures de radiacions que es recomanen des de la Unió Europea en àmbits concrets de persones especialment sensibles. L'estudi bioinitiatiu aquest que ja hem parlat diverses vegades, dintre dels 1.800 casos que analitza o estudis que analitza, sí que sembla acreditada l'existència de persones especialment vulnerables a les ones electromagnètiques, entre elles els nens, els nadons,
ja hi som.
Les dones embarassades i les persones d'edat avançada.
Sí, sí.
Per tant, ja en som. Aquests espais sí que es recomana que no hi hagi wifi i que sigui un lloc exempt d'ones.
I aquí a Catalunya hi ha sensibilitat per això o no? A nivell administratiu, després no sé si... Digues, Jaume.
Això que deies de les zones blanques, hem d'entendre que les radiacions electromagnètiques, igual que els productes químics, no deixen de ser barreres. Barreres. A vegades arquitectòniques, per dir-ho bé, per comparar-ho. No? Són persones, hi ha molta gent que no pot anar a determinats jocs, que no pot anar als teatres perquè hi ha perfums, hi ha olors. Hi ha gent que no podrà agafar l'autobús perquè ens posaran wifi a l'autobús. Per tant, ho hem d'entendre com una barrera. I, per tant, l'administració té que treure aquestes barreres perquè tothom tingui accés als serveis públics de la mateixa manera.
Val.
Inclús nosaltres, al despatx, hem fet un espai que en diem Sala EVA, que és espai que en diem espai de valor ambiental, en el qual hem intentat trencar aquestes barreres, perquè som conscients que ens ve gent afectada per la sensibilitat química o gent afectada per l'electropensibilitat. I, per tant, hem agafat una sala i l'hem protegit de totes les radiacions electromagnètiques i l'hem construït sense cap producte químic. I, per tant, i la neteja també es fa sense cap producte químic. Aquest és l'exemple que posem sobre la taula perquè l'administració agafi consciència. I quan la gent vagi a l'hospital i tingui aquestes malalties, doncs pugui ser atès en un espai en el qual no hi hagi productes químics i no hi hagi radiacions electromagnètiques. I quan diem un hospital, doncs explicarem una escola o explicarem qualsevol espai públic que l'administració té que tenir en compte, igual que fa amb altres barreres arquitectòniques, que hi ha gent que necessita un recolzament i necessita trencar una sèrie de barreres perquè, si no, la condemnarem a quedar-se a casa tancada.
Mm-hmm. O anar-se'n molt lluny i aïllar-se del món, mm-hmm. per entendre'ns.
De fet, hi ha una doble vessant, no?, de sensibilització per part de l'administració. Una és aquesta que comentava el Jaume, i l'altra és dotar els professionals de la salut dels recursos i de la formació suficient per poder diagnosticar i tractar adequadament aquestes persones. I no passar-les, com passa molt sovint, per persones amb malalties de caràcter psiquiàtric. És a dir, saber ubicar exactament aquests malalts, saber diagnosticar-los i tractar-los adequadament. Això serien dues vessants de sensibilització. Tenim en compte que el legislador autonòmic català té unes competències limitades en molts àmbits, i sobretot després de la Llei General de Telecomunicacions, on, com deia abans, es dona carta blanca. Tot i així, amb la normativa actual que tenim, amb el Codi Civil Català, ja tenim eines per poder activar la protecció judicial de les persones afectades. L'eina principal seria les immissions que recull el Codi Civil Català. Les immissions són aquell dany, aquella afectació que et provoca una persona aliena a tu mateix, a casa teva o en la teva persona. Hi ha un principi general que és el de no fer mal a un altre, el 1902 del Codi Civil. És un principi molt bàsic, però és el que instrumentalitza tot el sistema de reparació del dany al nostre sistema, tant català com espanyol. Doncs en base a aquesta norma de no fer mal a un altre, què hem d'acreditar? Hem d'acreditar que s'ha comès un dany amb vulneració de normes o sense, ja en parlaríem, però s'ha comès un dany, el nexe de causalitat entre el dany i l'actuació de l'ens o de la persona, i efectivament el dany final. Aquí, en l'acreditació del dany final, és on és tan important que hi hagi professionals mèdics que sàpiguen diagnosticar adequadament.
Que és d'alguna manera el que trobeu a faltar, no?
És el que es troba a faltar, on s'ha de treballar, potser on hi ha un camp per córrer més clar, per facilitar la feina de les persones.
I vosaltres, com a col·lectiu, us heu proposat de fer sensibilització precisament en aquest terreny, on ha dit el col·lectiu de metges, doncs, que és necessari que... Bé, potser no els hi direu que es posin les piles, no, però sí que...
Sí, el col·lectiu Ronda sempre ens agrada comunicar a la gent qualsevol cosa que creiem que és el seu interès. En aquest aspecte concret ho hem fet en forma d'un llibre. Hem publicat un llibre que es diu Invisible, en el qual explica la història d'un advocat, justament, que troba un cas d'una persona afectada per l'electropersensibilitat, i a través dels estudis que fa l'advocat per portar aquell cas, doncs se'n va parlar amb un metge, i el metge li va informant de tots els riscos de la salut de les zones electromagnètiques. Se'n va parlar amb un enginyer, i l'enginyer li va explicant tot realment el tema tècnic de les reaccions electromagnètiques. D'aquesta manera, l'advocat, a través del llibre, va explicar al lector tot el que creiem des del col·lectiu Ronda que és necessari que sàpiga. Fins al final, doncs, acaba amb un judici, que això és el de menys, s'ha fet en forma de novel·la perquè sigui accessible a la gent, amb l'únic objectiu, repeteixo, de poder donar la informació bàsica a la gent perquè comenci a pensar en el seu conscient i el seu inconscient de que realment les ones electromagnètiques poden ser que comportin un risc. I a partir d'aquí, de la pressió social, doncs, que les administracions públiques facin el que han de fer.
Mm. Trobo que pot ser de servei el que comentàvem fora del micròfon d'escoles o que el col·lectiu Ronda va on se li demani, no?, fer sensibilització. Dic perquè, clar, pot ser que en escoles hi hagi menors que no tinguin accés al llibre, potser perquè estiguin aprenent a llegir, per dir alguna cosa. Llavors, vosaltres ho feu,
bueno,
això, no?
Sí, la nostra feina, de fet, és donar suport a les associacions d'afectats o les associacions que realment estan sensibilitzades en aquest tema, que tenen moltes més possibilitats d'hores, de temps, de dedicació, de voluntariat, per poder arribar a totes les escoles. Però sempre que ens ve una associació a demanar recolzament, els hi donem, a vegades econòmic i moltes vegades tècnic, del suport, de dir, escolta, doncs mira, hem trobat això, hem trobat això altre, i d'aquesta manera doncs, fem que ells mateixos siguin els que difonguin a les escoles, perquè és evident que nosaltres no tenim la possibilitat d'anar a totes les escoles a difondre
aquest
tema.
Clar.
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Parlant amb els advocats Esther Costa i Jaume Cortés del col·lectiu Ronda a propòsit de la electrohipersensibilitat i de com el nostre cos rep doncs, totes aquestes ones electromagnètiques dels aparells que ens envolten i preguntar-los què hem de fer en cas de ser una comunitat de veïns, per exemple, que veu amenaçada la seva convivència, harmonia, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè hi ha alguna empresa que amenaça de posar una antena que, a més, com hem sabut en aquest compromís ciutadà, té tot el dret de fer-ho perquè estan prop per la llei. Com ho podem fer?
A veure, la primera cosa que haurem de comprovar és si als estatuts de la comunitat concretament ja s'estableix alguna norma en relació a la instal·lació d'aquest tipus d'antenes. És a dir, si a l'estatut ja en si prohibeix l'existència d'aquestes antenes i la seva instal·lació, doncs realment...
Això pot tenir més força que l'empresa?
Clar, perquè els estatuts són les normes internes de la comunitat. Llavors, si l'empresa vol instal·lar l'antena tot i així, haurà d'acreditar davant d'un jutjat que no té cap altre lloc ni cap altra ubicació possible on posar aquella antena, cosa que serà complicada en un poble, en una zona urbanitzada. Val. Per tant, li posem dificultats. Val. A l'empresa en aquest punt. Què passa? Que sovint no és la comunitat la que no vol, sinó el veí directament afectat, perquè aquestes empreses paguen a les comunitats. Ah. Llavors, els veïns volen cobrar aquests diners, però segurament el veí a qui li toca tenir l'antena al costat és el que no vol. Aleshores, aquí és on tenim...
Ah, per tant, no afecta la comunitat sencera, l'antena?
Sí, el que passa és que qui té l'antena absolutament al costat del capçal del seu llit es veu més perjudicat que qui té el 8è pis al seu...
I viu al segon. Qüestió,
exacte. Val. Aleshores, aquí sí que s'estableixen uns quòrums de la comunitat de propietaris. Dependrà de si es modifica o no el títol constitutiu. Per què? Hi ha antenes que tenen un pes tan gran que requereixen un reforçament de les estructures. Val. I això requereix una modificació del títol constitutiu i, per tant, requereix una majoria qualificada, que Catalunya es fixa en 4/5 i Espanya es fixa en la unanimitat. Si no és així, si no s'estableix una... Si no es fa un... O no implica una modificació del títol constitutiu i no va contra els estatuts, amb una majoria simple, els veïns poden aprovar la instal·lació de l'antena. Si el veí que no vol fa constar el seu vot negatiu a l'acte, podrà impugnar aquest acte. En quin termini? Ah. En el termini de 2 mesos i, si és un acord contrari als estatuts o al títol constitutiu, en el termini d'un any.
Això els terminis a vegades s'escapa, eh? I és on s'espifia moltes vegades.
Per això ho dic, perquè moltes vegades, tantes vegades, ens arriben assumptes molt interessants de gent que té molta raó i que no podem fer res perquè se'ls ha passat el termini. L'amiant és paradigmàtic.
Sí?
Sí, clar, habitual. Perquè són coses molt greus, són malalties molt greus, les persones no... L'última cosa que pensen és en posar una demanda quan estan malalts i se'ls ha passat el termini no ens n'hem enterat. En l'àmbit civil, en l'àmbit laboral, és una altra història.
I una altra cosa que seria aconsellable és que la gent parli. Escolta, a mi em passa això. A mi fa dies que no dormo bé. No? Perquè potser, si s'expliquen els símptomes una mica clar. Entre els veïns, doncs fan pedagogia, i no només fan pedagogia, sinó que estan fent un estudi epidemiològic i realment ja tenen la primera prova. Tenim aquí una afectació directa. Perquè tenim afectacions a la salut, però hi ha unes a llarg plaç, que no les sabrem fins d'aquí 15 anys, potser, però que no ens interessa arribar-hi mai.
Clar.
Però potser tenim uns avisos, ara. Per tant, si realment aquella antena ja fa que els veïns dormin malament, que estiguin més irritables, que es deprimeixin, que tinguin una sintomatologia que es pugui relacionar i que facin com a única causa aquella, o com a probable causa aquella, ja tenim alguna cosa per poder anar a un jutjat i dir-li, escolti, jo no tinc per què suportar aquesta situació. Encara que sigui no dormir, jo no tinc per què suportar no dormir perquè un senyor pugui fer negoci amb la telefonia mòbil.
Clar.
Però això ho hem de fer parlant. Ens hem de sensibilitzar entre tots i ens hem d'entendre, perquè és que si no... ells sempre guanyaran.
Després hi ha una cosa a tenir en compte, tant amb les antenes de telefonia com amb les centrals elèctriques, que és que sempre estem pensant en una central elèctrica o en una antena que està en marxa. Però també hem de tenir en compte que si tenim l'avís de que es posarà en marxa una antena, també tenim una acció negatòria, que es diu, una acció per demanar-li al jutge que prohibeixi posar en marxa aquella antena davant del dany que pot arribar a causar. Aquesta és una acció complicada, però és una acció que hem de tirar endavant, és un camí que hem de córrer i hem de recórrer. És complicada per què? Perquè a priori no hi ha un dany causat, sinó que aquí hi ha una expectativa de dany versus una antena que s'ha instal·lat conforme a la llei, perquè, com us deia abans, la Llei General de Telecomunicacions ho permet. I, per tant, aquí és on hem d'intentar convèncer el jutge de quines són els enormes perjudicis d'una antena de telefonia.
Molt bé. Nosaltres anem esgotant el temps i, bueno, segur que hi ha més preguntes per fer, però almenys deixeu-me reprendre el llibre que ens heu presentat aquesta setmana, que es diu Invisible, que està novel·lada, que és una història escrita pel mateix Jaume, i que preguntes que puguin tenir els nostres oients segurament hi trobarà moltes respostes aquí. On l'adquirim, aquest llibre?
De moment només està als despatxos del Col·lectiu Ronda.
Vale. Com que la segona pregunta era on esteu per posar-se en contacte amb vosaltres, en cas de que hi hagi alguna persona afectada per totes aquestes qüestions, on us podem trobar?
Bueno, es pot trobar a diferents llocs. A Barcelona estem al carrer Trafalgar, número 50, però també estem a Mataró, estem a Granollers, estem a Mollet, estem a Cerdanyola del Vallès, estem a Rubí, estem a Vilafranca i estem a Tarragona, i ara mateix també estem a Madrid. Per tant, el més fàcil és que entrin a la pàgina web del Col·lectiu Ronda i allà tindran totes les indicacions dels domicilis i els telèfons de cada un dels despatxos.
cronda.coop, ser Ronda, eh? Vaja. La web que apareix aquí és l'actual, la vigent, no?
Sí.
No sé si ens han deixat alguna cosa en el tinte, perquè sí que has parlat de les elèctriques, finalment, així per sobre, però si volguéssiu aprofundir en alguna qüestió, ara és el moment.
Jo, finalment, això de les centrals, de les corrents elèctriques és una cosa que la societat catalana ens vam deixar passar i que haguéssim hagut de reaccionar i que ara hi ha molta gent que segur està patint les conseqüències, que és l'AMAT. Ens van posar una línia d'alta tensió,
sí,
exterior, i això està emetent unes emissions que hi ha molta gent que segur avui dia està patint les conseqüències. A part de les ecològiques i a part de les visuals i de etcètera, etcètera, també
afectació humana
per les radiacions electromagnètiques. Que si hagués sigut per sota terra, doncs això no hagués perjudicat a ningú.
Teniu constància de moment, però, o no? De persones afectades per l'AMAT?
Segur, molta gent que està afectada per l'AMAT, però si van als metges no els hi costa el diagnòstic, eh?
Val,
l'infradiagnòstic, no? Per tant, la gent que està afectada, que surti de l'armari, que ho digui, que ho manifesti, i potser en aquesta pressió doncs, aconseguirem alguna mesura.
Doncs moltes gràcies, Jaume Cortés i Esther Costa, els dos advocats del Col·lectiu Ronda, ara sí, per haver-nos fet companyia aquesta setmana al Compromís Ciutadà. I fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.